Són les 5 de la tarda, saludem a aquesta hora Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
A aquesta hora, com dèiem fa un moment amb l'Abel Caral, tempestes fortes en algunes zones, ho estem veient a través de la xarxa, doncs s'han superat 150 litres, que això sí que fa mal, per metre quadrat.
Sí, i una de les comarques més afectades en aquests moments per les pluges és el Bages. Més detalls, Abel Caral.
Sí, tot i que per sort cap al sud de la comarca la cosa s'ha calmat una mica, però en d'altres indrets del Bages continua plovent amb força. També van apareixent tempestes al Solsonès, nord de l'Anoia, continua plovent en diversos sectors del Vallès, tant occidental com oriental, ruixats que també arriben al Maresme. A les comarques de Girona també hi van apareixent precipitacions, les més intenses ara cap al nord de la Garrotxa, cap al Ripollès, també xàfecs se van apareixent cap al Pirineu i Prepirineu de les comarques de Lleida. En les properes hores, sobretot comarques de Barcelona, preferentment interiors, però poden arribar a la costa, aquí és on han de descarregar més ruixats i tempestes, juntament amb el Pirineu i Prepirineu, però també han d'anar apareixent a les comarques de Girona. Mentrestant, cap al Pla, Lleida, cap a les comarques de Tarragona, situació en general més tranquil·la, tot esperant que de cara al vespre arribin tempestes o es formin tempestes a l'Aragó i cap a les comarques de l'oest de Catalunya, que al llarg del vespre i últimes hores del dia vagin escombrant el país d'oest a est. Compte que a últimes hores del dia, a molts llocs on no hi ha plogut i pot ploure amb força, amb intensitat forta i amb fortes ratxes de vent, com ha passat en les últimes hores amb Calamarsa o Pedra, i especialment al centre i nord de Catalunya, però també en poden arribar cap al sud. De moment, cap a la meitat sud, cap al Pla Lleida, situació més tranquil·la, a la resta s'ha d'anar complicant les properes hores.
Doncs això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit, aquestes pluges provoquen aquesta hora complicacions en algunes carreteres. Veiem quines són. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Hola, bona tarda. Dues vies de moment afectades per aquests aiguats, per aquestes pluges. D'una banda, la C-55, que es troba tallada per inundacions a la zona de Castellgalí. Aquí en aquest punt, tallada en els dos sentits de la marxa, es desvia el trànsit pel polígon industrial d'aquesta zona de Castellgalí. D'altra banda, això sí, que hi ha uns 3-4 quilòmetres de cues ben bons entre Manresa i Castellgalí en sentit sud i també entre Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí en sentit nord. L'altra via afectada és la C-37 a causa de despreniments, en aquest cas a l'altura de Sant Salvador de Guardiola. La via es manté tallada en els dos sentits de la marxa. A la resta de vies destacarem un tram de retencions a la Ronda Litoral per un accident a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit Llobregat, en sentit, diguéssim, Cornellà. I d'altra banda, també trànsit molt espès a aquesta hora a la C-17 de Parets, en els dos sentits, i a la C-60 a l'altura d'Argentona i en sentit Mataró. És tot de moment. Bona tarda.
Els sindicats de professors avisen que només amb bones paraules la nova consellera d'Educació no aconseguirà que el curs vinent comenci sense protestes. Els docents han oficialitzat avui la convocatòria de vaga de cara al 6 de setembre, primer dia de curs a les escoles. N'acaben de parlar les portes del Parlament. Anem cap allà, Eudald Sánchez.
Una convocatòria que els tres principals sindicats de mestres han fet just el dia abans que la consellera comenci la ronda de trobades amb les diverses organitzacions, demà la primera amb el majoritari USTEC. Els docents li reconeixen un canvi de to respecte a Cambrai, però avisen que sense una proposta clara per rebatir totes les retallades no aconseguirà començar el curs vinent amb normalitat, ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Si no hi ha d'haver cap canvi de dinàmica que vagi més enllà de les bones paraules, perquè es canviï la cara, no, nosaltres, per nosaltres aquest no és el canvi que s'ha de produir, i per això doncs ja anunciem la convocatòria de vaga i no la desconvocarem si no hi ha un acord que pugui doncs revertir aquesta decisió.
Els sindicats continuen situant com a prioritats reduir les hores lectives dels docents de més de 55 anys i recuperar també el complement de sou a partir dels 6 anys que ara no cobren fins als 9 anys de docència.
Gràcies, Eudald Martínez. I a aquesta hora, l'Hospitalet de Llobregat fa un minut de silenci per condemnar l'últim assassinat masclista que hi ha hagut a Catalunya. L'alcaldessa del municipi, Núria Marín, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, presideixen l'acte a la plaça de l'Ajuntament. Recordem que avui el jutge ha enviat a presó un home que va llançar la seva parella per la finestra el 20 de juny. La dona va morir dos dies després per les ferides. La causa està oberta per homicidi consumat i no hi havia antecedents judicials entre la parella. L'home, que ahir es va presentar voluntàriament a dependències judicials, no es podrà comunicar amb el fill que tenien en comú. Ara la custòdia la té un familiar. I ara els esports amb Marina Garrido. L'Espanyol acaba de fer oficial la marxa d'Adrià Pedrosa, a qui se li acabava el contracte. Ara el seu destí serà el Sevilla. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça estudia noves fonts d'ingressos a través de Barça Studios, després d'haver venut l'estiu passat el 49% de la plataforma a socios.com i Orfeus. El club estudia un nou repartiment d'aquest percentatge amb nous inversors que hi estan interessats. El dia que hem tingut un gir de guió en el futur del porter del filial Arnau Tenes, i és que ara el Barça vol negociar la seva continuïtat, només 3 dies després que el mateix futbolista admetés que el club li havia comunicat que no n'executarien la clàusula de renovació automàtica. El fet és que el Barça el vol renovar, però en unes condicions que s'ajustin més al mercat. Encara en clau blaugrana, l'equip de bàsquet s'ha quedat avui sense el seu objectiu número 1 per liderar l'equip la temporada que ve, l'escorta nord-americà Kevin Panther, que ha renovat amb el Partizan de Belgrat. I en hoquei, el jugador del Barça, Pau Bargalló, ha estat nomenat millor jugador de l'Hockey Lliga.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el de versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Montó.
Soc el Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero. Com vaig arribar al París i em dibuixo amb el Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Pudires d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 6 minuts, i tornem a estar per aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Un dels impactes del dia és la informació que ha donat a conèixer la periodista Tura Soler, que ha explicat, doncs, el cas que afecta, que per cert el senyor Buigas ha fet referència també a les seves colònies.
No coneixia cosa teva.
D'aquest veí de Besalú, de 66 anys, que havia de fer de monitor de les seves colònies, dels Palla... Com era?
Perdó?
Les colònies, com es diuen?
Palla Colònies.
Palla.
No.
No.
Campus.
Palla Campus.
Sí, això és el que dius.
No, aquest és que...
Bueno, un dels monitors era aquest home de Besalú que ha aparegut mort, com dèiem, a casa seva en estranyes circumstàncies. Té els detalls, Marc Serra, perquè tot és una història que en recorda molt a una història que...
El Pequeño Saltamontes.
Exacte.
El David Carradine.
El David Carradine. Que molts recorden, no, que molts recorden com a Kung Fu.
Sí, sí, que donava uns consells allà, com feia Kung Fu, i després...
Després es lligava als baixos...
Va, Marc Serra.
Ara en parlarem, veure, perquè la Tura Soler fa referència precisament a David Carradine. La història comença amb la preocupació del fill de la víctima, a qui no agafava el telèfon, i que finalment va decidir trucar a l'Ajuntament de Besalú perquè comprovessin si estava bé. Doncs el vigilant municipal i el veí, que finalment van poder accedir a la vivenda, es van trobar amb una escena que crec que els costarà oblidar. L'home el van trobar efectivament mort.
Disculpa, sí. Però el vigilant municipal...
Sí.
És com un guàrdia de seguretat.
Sí, com un guàrdia de seguretat, un d'aquests vigilants de carrer. Els pobles petits, de vegades, a banda de la policia, tenen un encarregat, un vigilant.
Com un sereno.
Exacte.
Per tant, van el vigilant...
Sí, i un veí.
I un veí.
I un veí. Van anar, per sort van anar acompanyats, perquè l'escena que es van topar va ser complicada. Com us deia, efectivament, l'home el van trobar mort, nu, agenollat amb dues corretges penjades del sostre i lligades al seu coll, i unes altres corretges que li envoltaven els genitals.
Igual,
per tant,
igual que el Pequeño Saltamontes.
Bueno, no ho sé, penjat del coll i penjat dels genitals.
Igual.
A l'escena també hi havia diverses joguines eròtiques. La comitiva judicial i els Mossos, tal com explica la Tura Soler, van arribar a la conclusió provisional que es tracta d'un acte de naturalesa masoquista, però atenció, produït per autoasfíxia.
Jesús.
No sabem què volia aconseguir, però...
Bueno, va anar una mica més... Volia aconseguir un plaer,
un plaer,
no?
Però va anar més enllà.
El desenllaç va acabar malament.
Bueno, aquesta pràctica extrema ens ha sorprès i la volem comentar amb la psicòloga i sexòloga Arola Poc. Arola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure,
bona
aquesta escena que hem descrit, que ens explicava la Tura Soler avui, a quin tipus de pràctica sexual correspondria?
Doncs, com esteu comentant, és l'asfíxia eròtica. buscar el plaer a través d'aquesta asfíxia. Té una explicació física, i és que bueno, en el moment de l'asfíxia el cervell li arriba menys oxigen, sí. Això fa que acabi amb una mena de situació com, així com semi-al·lucinògena. Si això li sumes el plaer, l'orgasme i tot el que genera, doncs sembla, perquè expliquen, que és com una mena de subidón, no? Vull dir que l'orgasme és més potent, se sent molt més potent, més intens.
Sí, quan t'asfixies, entres en una zona de plaer més contundent, més potent.
Exacte. Va lligat, o sigui, arribar a l'orgasme en el moment d'aquesta asfíxia amb aquesta quantitat inferior d'oxigen al cervell fa que se senti això com més intens l'orgasme. En el fons és...
Digues.
No, que és jugar en buscar el límit.
I tant.
Amb el risc obvi que té.
Sí.
No t'anava a dir... Aquesta nit, per les cases de Catalunya, escolta, hi haurà uns ofegaments que la gent vagi en compte, que no prenguin mal.
Clar, però això que has dit és important per les cases de Catalunya, perquè això, Arola, o sigui, el que sorprèn, a mi em sorprèn, és que ho estigués fent teòricament sol, no? Aquest és el tema.
Clar, aquest és un altre punt important. Clar, això és, òbviament, una pràctica de molt risc, que desaconsello totalment, ho dic perquè que hi hagi una explicació científica, no vol dir absolutament res, però desaconsello totalment, i encara el risc és superior si un ho fa sol, perquè si hi ha qualsevol tipus de problema i estàs acompanyat, doncs escolta, l'altra persona pot reaccionar.
Despenja.
Si estàs sol, sí. Per exemple, el que passa és que quan un ho fa acompanyat normalment no arriba a penjar-se, vull dir, hi ha altres mètodes per ho fer una persona quan es fa de manera acompanyada. De totes maneres, no és una cosa tan estranya.
Bueno, ah, no?
Òbviament, vaig a donar una explicació. Arribar a aquest límit, per suposat que sí, però si parlem del porno, per exemple, que ja sabem que no és un referent, però bueno, està allà, quantes vegades estan dues persones mantenint relacions sexuals i un d'ells ja agafa el coll a l'altre? És més o menys això.
Sí, el que passa que, com que no sabíem, com que, a veure, els que no ho practiquem, no sabem exactament què s'experimenta amb aquests ofegaments a l'altra persona.
Clar,
no?
Dius que és un plaer afegit, però és que aquí hi ha un altre detall.
Però el plaer, perdona, s'experimenta quan es produeix l'orgasme quan és en el moment de l'orgasme.
En el moment de l'orgasme se sent més intens.
A l'ofegar.
Però si estàs ofegat, clar. Com pots sentir l'orgasme més intens? És que no ho entenc.
Perquè no estàs ofegat al 100%.
Bueno, en el millor dels casos.
Perquè estàs en aquell moment que encara no, vull dir que encara tens una mica de consciència, lògicament. Però reitero, per suposat és una pràctica de molt de risc que desaconsello totalment.
Però la gràcia és deixar-te d'ofegar en el moment de l'orgasme? És a dir, s'ha de coordinar això?
Sí, estaria bé coordinar-ho. Perquè, després, a veure, tot el que fem a nivell sexual té la importància del context. Vull dir que hi ha persones que potser aquell ofegament més tou que us comentava jo abans, mentre estan tenint relacions sexuals, doncs dins del context també li generen una mena d'excitació. Però en aquest cas concret d'una persona que ho fa sola, segurament és buscant aquesta sensació d'orgasme més intens.
I perdona, ara torno al cas, però això que deies de la gent que practica un ofegament així amb una mà mentre fa relacions sexuals, això ho has de pactar abans, no? O sigui...
Oh, per suposat.
Però és un moment estranyíssim, perdona, Arola, perquè tu li has de dir a l'altra persona, perdona, però t'ofegaré, et ve de gust? Això és el que s'ha de pactar?
Cal dir que del sexe es pot parlar abans d'estar en el meollo. Yeah. Vull dir que si hi ha confiança i tal, doncs també es pot parlar de quines pràctiques ens agraden més o ens agraden menys. Però sí, abans de fer qualsevol cosa hauríem de saber que l'altra persona vol que li fem això, per suposat. I si no, a veure, quan estem tenint les relacions sexuals, també ja pot haver-hi comunicació durant, si tu veus que a l'altra persona això no li agrada, doncs...
Ja, si veus que va just a d'oxigen, més val.
Bastantejant, fas, no?
Escolta, una pregunta que se'ns acudia ara, aquest ofegament, aquest plaer que ens estàs explicant, és igual en homes que en dones?
Sí.
Val. Dos qüestions més relacionades amb això. Clar, l'altra cosa que ens agrada molt d'atenció és que els genitals, segons ens explicava la Tura Soler, també estaven com lligats, envoltats amb aquestes corretges.
Això, un tall rodó, això.
Sí, això, clar, perquè la imatge, imagineu-vos-la, és a dir, una persona penjada...
No, jo m'imagino els que van entrar, van veure el panorama i van dir, hòstia...
Sí, el de l'Ajuntament i el veí, no?
Això ho recordaran de
per això, sí. Això, quin plaer produeix? Perquè l'ofegament ja l'hem entès, però lligar-te els genitals, jo d'imaginar-me fa més més mal que plaer.
Clar, aquí està el punt. La qüestió del dolor, el dolor vinculat al plaer. En algunes persones, perquè per suposat això és una cosa molt, molt personal, bueno, el dolor pot produir plaer. Per què? Doncs perquè també té una explicació científica o física, podríem dir, perquè en el moment en què un està experimentant dolor, es generen en el cos una sèrie d'endorfines. ¿Vale? Les endorfines també es generen durant l'orgasme. Llavors estem com sumant endorfines, tenim per la pròpia excitació, pel dolor, i a més depèn del context eròtic i per suposat que a la persona li agradin aquest tipus de pràctiques. Òbviament, si a algú no li agrada o no busca el dolor, si té dolor durant una relació sexual, no li servirà per tenir plaer.
Però es pot tenir un orgasme amb els genitals
lligats.
Lligats i ben lligats?
Sí.
O sigui, sí. Això, quin plaer...
Sí.
Sí? Funciona tot igual com clar. Ha de funcionar? Sí.
Sí, sí, clar, a veure, desconec exactament què tenia lligat i tampoc...
Bueno, amb unes corretges, els genitals, amb unes, dos corretges, és el que explica l'atura, és a dir, com un fuet.
Però es va ofegar, o sigui, d'accident.
Sí, això és el que explica l'atura, sí, sí.
Sí, a veure, això entra dins de les pràctiques que anomenem BDSM, el que abans es coneixia com a sadomasoquisme. I bueno, aquí hi ha una sèrie de pràctiques molt variades en les quals es busca pues, això, el plaer a través de pràctiques doncs, una mica alternatives que inclouen doncs, el dolor, per exemple.
Parlant de pràctiques alternatives, avui que li preguntava a l'Arola aquest matí que m'expliqués una miqueta del que estem comentant ara, m'ha dit, bueno, però és que aquí estem en nivell, diguem, Europa League, perquè encara hi hauria un nivell Champions League. És a dir, estem a segona divisió, perquè es veu que encara hi ha un
això,
altre...
Això d'aquest home de Besalú...
Sí, sí, encara hi ha... És Europa League.
Europa League. Ara anem
a la Champions League.
Què és Champions League?
Champions League m'ha dit que és una cosa que es diu Medical.
Ah, sí?
Sí, però una cosa que per mi arribar a tenir les conseqüències de que aquest home pobre s'hagi mort em sembla, no em sembla Europa League, eh?
No, em sembla Champions, aclarim-ho. El resultat final és de Champions, això està clar.
Però
com a nivell de pràctica, això del Medical, què és?
Sí, explica, per favor.
Hòstia, per favor. Senyor...
El Medical...
Medical. Això què és? Jugar metges.
Jugar els metges de tota la vida. Però cal dir que estem...
Digues.
Espera, bueno, jugar als metges de tota la vida, però dins del context BDSM, és a dir, amb un punt important, un element important de fetichisme i de dolor. Però cal dir que això són pràctiques extremes. Dins del BDSM hi ha molt tipus de pràctiques i això és extrem i tampoc vull dir que sigui el més popular que es practica dins d'aquest tipus d'eròtica. Però sí, hi ha persones que els agrada aquest tema medical que, bueno, pues inclou... com dir-ho, agulles, inclou cosir coses, inclou fer servir espècols...
Oh, per favor.
Bueno, diferents coses.
I m'has dit que ja, en aquest nivell de... Veus que ja us he dit que era Champions, ja us ho dic.
Ja he avisat que estàvem en un punt extrem,
però,
eh?
Ja estàs atrevent. Bueno, més que mèdica el sembla la iaia costurera, el que estàs explicant.
Cosir,
d'agulles i tot això...
M'has mencionat una cosa que encara m'ha posat més la pell de gallina. M'has mencionat cadires de ginecologia?
Bueno, clar, es poden fer servir, sí. Igual que temes mèdics. Però això s'ha de fer servir també amb uns coneixements, per suposat, sí. Amb un risc controlat.
Clar, no.
Sabent el que estem fent i coneixent, tenint, no sé, informació sobre primers auxilis, i per suposat, vull dir bueno, que totes aquestes pràctiques...
Digues, parlant.
Estan dins... O sigui, totes aquestes pràctiques, que insisteixo, estem parlant de coses extremes que hem de saber fer, s'han de fer de manera... per suposat consensuada sempre, sí. I després tenint en compte, assumint un risc, un risc que sigui controlat. O sigui, que no val allò, vinga, anem a lo loco, fent tot el que... No, home, no.
Oi, un botiquín, no, també?
I després disfrutem.
Botiquín, una farmaciola, per si les mosques.
Bueno, però això t'has de posar en mans d'algú, vull dir, en mans.
Professionals.
Perquè, clar, això si li dius a la teva parella, farem aquest número, com no ho estudiem una mica...
No,
pot ser
urgències.
Una mica, pot ser una mica patètic,
urgències.
Clar, un vestit de metge, l'altre amb la cadira... que dir,
no passa res, perquè si va a l'hospital ja va vestit de metge. De confort. Que si tu arriba la cosa que ha d'anar a urgència...
No, home, però es tracta de no arribar, però vull dir que, clar...
I ha de provocar plaent,
o es crea, diguéssim, un clima o és bastant ridícul.
S'ha d'estar molt... S'ha de provar abans.
Amb, a més, no sé. Imagina't amb unes agulles que punxes malament. No, i... Bueno, clar, és que... Què li ha passat a aquest home?
Sí, s'ha de provar amb un tros de pollastre...
A mi m'han trobat una agulla de punta de coixí, eh?
Va, per favor.
Bueno, a les pel·lícules hem vist altres pràctiques d'asfíxia, que aquestes, vaja, són més sorprenents, que hem vist, per exemple, gent que emboliquen, com en aquell plàstic d'embolicar les maletes.
Sí.
Això ho hem vist, gent embolicada, i que llavors li fan el tall just de la boca... Heu vist això? Perquè pugui respirar.
Sí.
Això, explica'm quin plaer porta, perquè jo no ho acabo d'entendre. O sigui, tancat dins d'una bossa, això quin plaer porta?
A veure, és que això és molt personal. Enric, perquè jo entenc que un, a aquestes hores de la tarda, parlant i tal, visualitza aquestes coses i semblen absolutes bogeries i molt surrealistes.
Això ho vam veure en un episodi de Callejeros Viajeros, que era un matrimoni, i l'home embolicava la dona i la deixava al pàrquing. Llavors ell sortia i al cap d'un rato tornava a veure com estava la dona.
I crec que la deixava penjada.
Penjada i embolicada.
Penjada i embolicada, si fos un pernil d'aglà esperant a ser servit.
No, digues, perquè jo no li trobo el
plaer. Bueno, jo espero que estigués tot consensuat.
Segur,
per
home, sí.
Perquè aquí estaven
les càmeres també allà.
I els dos...
Vale, sí. No, però és que això és... Bueno, jo crec que sempre s'ha de tenir molt present. Doncs a veure, això, hi ha determinades persones que els agrada aquesta sensació com de sentir-se immobilitzat, que és allò que et lliguen al llit, no? Pues això és portat a l'extrem. Aquesta sensació de sentir-se immobilitzat amb aquest punt d'asfíxia, perquè si us fixeu, ja ho heu dit, cal fer un petit tall perquè la persona pugui respirar. Bueno, se senten cedint el control a l'altra persona. Però cal dir que tampoc cal arribar a fer aquestes coses, per passar-s'ho la mar de bé.
No, d'acord.
I que, a més, que al final no deixa de ser una qüestió gradual, vull dir, perquè totes les pràctiques, al cap i a la fi, tenen tenen com una part més tova, diguem, i una part que arribem més al límit. Això que ho acabo d'explicar és un exemple. Quantes persones s'han lligat un momentet al capçal del llit i ja està. Bueno, doncs això...
Però t'anava a dir, a tu quan et lliguen i et pengen i t'emboliquen com una maleta del prat, tu llavors tornar a la pràctica sexual habitual ja et deu semblar avorridíssim, no? O què? Això és com menjar sempre d'alta cuina i llavors tornar als macarrons, no? Quan t'acostumes a l'alta cuina no vols tornar als macarrons.
No, sí que vols tornar.
No ho sé.
Vas a l'alta cuina un dia, però després no hi trobes el gust.
Bueno, no ho sé, pregunto. Digues, Arola.
No, que sí, que poden ser totes dues coses. Jo crec que en el sexe el que és més important és tenir varietat de pràctiques, Vull dir que sempre fer el mateix és avorrit, ja sigui molt extrem o ja sigui molt clàssic, vale? Llavors, tenir varietat de pràctiques ja ens va bé. Pot haver-hi el cas de persones que cada cop busquin una miqueta més, perquè hem arribat al límit i volem una miqueta més i una miqueta més i una miqueta més, que pot ser el cas d'aquest pobre home. No? Que ha volgut sensacions més intenses perquè en necessita més, i d'altres que bé, aquest tipus de pràctiques puguin ser algun dia juguem això i un altre dia juguem una altra cosa.
Bueno, en aquesta mateixa notícia de Besalú, la Tura Soler repassa dos casos més. El primer és d'un diputat britànic del Partit Conservador, això és important dir-ho, que també va ser trobat mort. En aquest cas estava nu, anava amb un lligacames i amb un tros de taronja a la boca. Ho he buscat i no era la taronja sencera, era un quart de taronja, però... No, un grill no.
Un tros que te'l poses a la boca com si portessis una fèdula. Una fèrula d'aquestes que es posen a la boca per protegir que no et mosseguis, no? De boxejador.
Exacte, un protector
de tal. En lloc de portar això, portava un tros de taronja.
Un tros de taronja i lligacames.
I la lligacama on t'estava?
Doncs la cama, on vol que estigui.
Vol que la porti.
Al cap.
Al gorro, al cap.
I llavors també repassava un clàssic, que és l'actor David Carradine, que deia vostè abans, trobat penjat d'un armari amb fotos eròtiques, una perruca i també llançaria femenina. Ens pots explicar?
No, unes cordes i unes corrioles
amb les politges
amb l'armari, les parts i el coll, tot enganxat.
Això, Roland, ens ho pots explicar? El lligacames, la taronja, l'armari... Aquí què passa?
A veure, jo tant detall clar, no puc explicar, perquè cadascú té les seves fílies i els seus gustos. Ara bé, el que sí que cal tenir present és que qualsevol joc eròtic necessita d'un context. Un no arriba i diu, mira, estic avorrit, vaig a penjar-me. Home, no, necessites un context que vas construint una miqueta la situació, el morbo, i vas arribant a diferents pràctiques. eròtiques. I segurament tots aquests complements formaven part d'aquest context eròtic.
Parlem d'una persona sola en el cas d'avui, però quan ho fas amb una altra, o sigui, tu et vas penjant i l'altre s'ho mira, o vull dir, la interacció com és? O et penja l'altre, l'altre posa la taronja, com es reparteix la feina?
Com ho hagin pactat ells, però habitualment el tema de l'asfixia eròtica, quan és compartida, diguem, amb una altra persona, jugant amb una altra persona, no és que tu et penges, sinó que l'altra persona, bueno, doncs fa servir algun material o alguna història per produir aquesta sensació.
Estem parlant d'aquestes pràctiques extremes i tu ara la deies que era molt important fer-ho d'una manera controlada. Sí, sí. I hi ha oients que pregunten si hi ha cursets per aprendre aquest tipus de pràctiques, per fer-les amb un bon control.
Homologado.
Sí, en algunes botigues eròtiques hi ha persones que s'hi dediquen amb aquests temes amb més... Bueno, han fet estudis i s'han format una miqueta i fan cursos de diferents temàtiques, per exemple, de tema de lligadures o de tema d'espanking, o sí, hi ha alguns cursos.
Què és espanking?
Ah, perdó, a sotar.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Escolteu...
Això també
m'interessa. No, sí que és veritat que ho hem explicat aquí alguna vegada.
Que me donen ahí en el cachete.
Bueno, deixem-me posar uns documents per acabar de parlar d'aquest tema. L'enyorat Julià Peiró, recordeu que era un especialista de la nit barcelonina...
I crec que li anava el tema.
I li anava el tema...
Ell, si més no, mirar.
Ara, sobretot mirar. Ell coneixia festes i anava a festes. Alta societat barcelonina, és a dir, llocs d'aquí de Barcelona...
Alta societat.
Alta societat, Julià.
Ah, Julià.
Com estàs?
Ben, aquí dalt.
Bueno.
No tan divertit, perquè és preferit anar aquí a l'infern, que hi ha més...
A l'infern hi ha més jaranilla.
Aquí dalt és tot malabor.
És més avorrit. Doncs escolta, tu dius que només... Tu miraves, no?
Jo soy un puro boyer y espectador.
Doncs ara explicarem alguna festa on havia anat, però per començar ell vol deixar clar, deixava clar, que només anava a mirar.
Jo soc un boyer total. Jo he estat un any o més d'un any anant a sessions de sadomaso només a mirar, eh? Ni he pagat mai a ningú, ni he deixat que em peguin. I m'ho he passat pipa, de veritat. Et juro que m'ho he passat pipa. He vist coses fantàstiques, eh?
Però no pateixes quan estan atonyinant una altra persona?
En primer lloc, el que jo he vist és... sadomaso burgès. Ho dic, la paraula burgès me l'hi aplico jo, però crec que és exacte. És un sadomaso en què tot està pactat. És gent que té molts duros, perquè això és car, però que necessita, podem anar tant, que necessita de tant en tant l'estira una mica.
Aquesta teoria és així? Això ho hem explicat alguna vegada, Arola, que la gent que li agrada el sado és perquè potser té una posició de poder i li agrada que la tonyinin, o no?
Hi ha persones que sí, que certament estan en aquest perfil, però també hi ha gent que li agrada el sado en tots els àmbits. No hi ha un perfil més típic de persones que practiquin aquest tipus d'eròtica.
No has de ser un directiu, no?, d'una empresa, pot ser un treballador ras i també
sí,
t'agrada.
Podria ser, però que tampoc cal.
Bueno, atenció al que ens va explicar el Julià Peiró. Persones sensibles, seieu, perquè el que escoltareu... En fi, posa, Peiró.
Jo he vist la Maîtresse Michel va agafar un dels seus esclaus, que en tenia dos, un de jove i un de gran, el jove, i li va cosir amb fil i agulla dos botons de gabardina, una cada colló. Escolta, jo penso que ell va patir molt, després em va dir que sí, que va patir molt, no va obrir la boca perquè per això era un esclau, no? Però que li va fer molt mal.
Bueno, això formava part d'aquesta
fase que... Les... Es tronxava, vull dir, ell feia molta gràcia.
Perquè ell només mirava, per això...
Les cares de la gent a l'estudi amb cara desencaixada.
Se queda el voto posat tot hablando de escosir.
Però veus aquí, Arola, aquest testimoni deia que, bueno, que la persona que ho feia que patia durant l'estona que practicava això.
Per suposat, vull dir, és que pateixen, òbviament, que hi ha patiment perquè hi ha dolor, però... dins del context, bueno, doncs es veu suavitzat. A més, el llindar del dolor augmenta, vull dir que tenim en aquestes situacions eròtiques ja com més tolerància al dolor, i, però esclar que hi ha dolor, vull dir que no són insensibles, el que passa és que dins del context, bueno, doncs les coses s'interpreten o es perceben d'una altra manera. Dins d'aquestes pràctiques BDSM, la part psicològica, òbviament, és molt important.
Bueno, jo això que et cosin dos botons no acabo d'entendre. No sé que la camisa et vagi llarga i aprofites...
No, però ha dit els testicles.
Sí, allà, sí.
Quina gràcia.
Bueno, però espera't, perquè el Peiró encara va anar una mica més enllà, que ell va ser protagonista d'una escena que tampoc ens deixa indiferents.
A vegades, pues, ja que érem allà, pues, traia una botella de cava, sempre baixa normalment, i unes pastetes, i allà perdíem alguna abans de començar la sessió.
I aquí la gent va vestida encara, diguem-ne.
No. La Domin normalment anava normal, després es vestia per la sessió, i els tios també anaven normal. I encara que els tios normalment no es vesteixen, es despullen. I jo el que sí, una vegada, una de les Domines que estava jo a la sessió, sort que estava jo allà, perquè es va perquè un dels... el client es va desmaiar. Quan l'estava crucificant, es va desmaiar. I és perquè estava molt nerviós, li va agafar un desmai, es va assustar molt, i el va dir, no t'assustis, li ha agafat una lipotímia, perquè és que estava molt, molt, molt nerviós. El vam estirar a terra, i als 2 minuts ja tornava a estar despert, i als 5 minuts ja volia continuar.
Què els hi posen a la boca? Unes boles? No, van amb unes màscares? No.
Home, no, això és per segons quin tipus de sessió. No. Això que tu dius de les boles i tal, ja són sessions una mica més fortes, i normalment les Domines les fan en plan d'exhibició amb els claus que tenen perquè ho vegin els clients.
Bueno, no sé si la crucifixió l'has tocat, Arola, o no hi has arribat.
No estic jo en aquest punt. Però bueno, al final és que el que té el BDSM és molta imaginació, vull dir, i molta parafernàlia, també molt estètica, vull dir, els vestits que porten, el làtex, el no sé què, les masmorres, bueno, vull dir que... I després hi ha molta imaginació amb el que són les pràctiques, i, bueno, pues, la crucifixió, pues una més.
Però jo, perdona, o sigui, jo faig un esforç per entendre això del plaer en el dolor, però que el crucifiquen a la creu, llavors es desmaia.
Però no claven claus, suposo.
Bueno, si el crucifiquen...
No ho sé.
Bueno, escolta, li cusen 2 botons, vull dir que de cosir a clavar... Bueno, perdona, que tu em deies, Arola, que el tema del mèdic que comentaven abans, la grapa va que vola.
Pot haver-hi grapes, també, sí. Sí, pot haver-hi coses molt, molt, molt extremes, però insisteixo que això és molt extrem dins d'uns jocs que són els del BDSM, on hi ha altres tipus de jocs també, vull dir que ens estem anant a una part molt heavy, vull dir que hi ha cosetes més toves i potser més populars, vull dir que això és més extrem.
Però tu creus, i amb això acabo, que si comencéssim a entrar a cases catalanes tindríem sorpreses, perquè clar, la sorpresa que s'han endut avui a Besalú, igual els veïns ni ho sabien. Vull dir que aquesta pràctica potser és més extesa del que sembla?
Sí, això sí que t'ho dic, sí. Sí, em sembla que tindríem més sorpreses si això es fes, bueno, fos més públic, però bueno, és una pràctica íntima que no cal fer-la pública, per suposat, però segur que tindríem més sorpreses. Ara bé, no estic dient amb aquestes pràctiques extremes, però que hi ha més gent de la que ens pensem que li puguin agradar les pràctiques BDSM, sí, jo crec que sí.
Doncs queda dit. Arola Poc, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra bona tarda. Adéu-siau. Voleu fer post-entrevista?
Comptem alguna cosa o ho deixava aquí?
És que jo ja, després dels botons...
A mi m'interessaria molt fer una taula redonda i si se fa...
Vostè, de tot el que m'ha explicat ara...
Vostè què es vol fer?
A partir del cas...
El botó o...
A partir del cas de Besalú, escoltant a l'Arola Poc, alguna iniciativa
pues sí,
que li interessa?
A mi m'agradaria que me cosissin una llum de bicicleta d'aquesta de darrere, saps aquella llum que parpadeixen de color vermell de detrás de la bici?
O en el cul?
Aquí a los cataplins, perquè així, si apaga la llum, la noia sap on està el punt d'encuentro.
Aquesta llum de bicicleta que diu
vostè, sí que parpadeja.
Sí que algun ciclista sí que li posaria, perquè van per Barcelona a la nit sense cap llum, i no te'ls menges de miracle, amb el
cos.
On et mengen a tu, perquè van sense cap llum i sí que els hi posaria, però cosidet també.
Ai, sí, ai, cosideta.
Seria la manera de que...
Hasta que s'acabe la pila, i després se canvia.
No hi he entès... Veus, ara...
Atenció. Ara vem les preguntes.
S'ha dit que vostè estava molt atent a aquesta conversa.
Vostè fa com sempre, que davant del professional, o en aquest cas la professional...
No, és que m'ha escrit coses, perquè jo li preguntés, estava escrivint coses.
I ara, exacte, vostè ha passat li preguntetes. I ara que ja no tenim a l'Arola Poc, ara li ven les...
No, perquè és que són tantes coses que sí. No...
S'ha de processar una mica, això és veritat.
Estic com una mica marejat i tot. Aquella bola de la boca, què és el de la bola de la boca? La taronja. No, la taronja no. La taronja...
Si li ha dit per tenir un fec...
Hi ha una bola, no.
Per tenir un fec?
No, però...
Aquella bola que posen com de cavall.
Escolta, del Peiró, també. Sí. Hi ha una bola que et fiquen a la boca.
Sí. Això li encanta a vostè, aquestes coses.
Perquè callis...
Ah,
Clar.
No volen petanque. No,
clar, perquè callis, perquè callis i estiguis concentrat.
Sí. Hi ha un bon amic que m'apunta, diu, entre Corea... Entre...
Corea. Posa les meves ulleres.
Posa les ulleres.
Posa les ulleres.
Ara... M'apunta i diu, que okay, parlàvem de Corea.
Sí.
Del tema de les edats i tot allò. Sí. Diu, entre el de Corea. I el sexe aquest, diu, escolta, diu, vivim en un món que no sé pas on vivim.
I atenció al que ha dit ella, que potser vivim en un món on hi ha moltes més pràctiques d'aquestes, perquè mira, obres una porta de Besalú i et trobes amb això.
Bueno, la gràcia, que si no és molt avorrit, sempre tant.
Ara, això ja et dic, això o es practica amb professió, amb gent una mica, perquè clar, a casa això no ho tens, no tens una...
No tens una grafadora.
Tens una cadira.
No, vull dir, no tens una cadira de dentista per anar fent aquí el...
No,
bueno, i cuidado con el penjar-se, que hay muy falso techo, a mi me va passar que no vam penjar i tot el pla dur va caure i bueno, i després el seguro, com se lo explica?
Això és veritat, perquè la gent es compra aquestes aquests aparells per fer flexions,
los columpios,
els pengen de la porta i hi ha un munt de caigudes.
Imagina't, jo a casa que no vaig poder ni instal·lar un ventilador al sostre perquè no ens hagués matat.
No ho aguantava, diria.
No ho aguantava. Imagina't posar un gronxador d'aquests. Sí, anem amb la meva dona i jo per terra, però macos.
Jo una vegada vaig provar-ho, fer coses aquestes amb un condó de paper de vidre, i vaig posar un aparell de matarrates als dits dels peus i al cap dintre el microones. I res,
devia estar maco, eh?
Vostè despullat, amb el cap al microones, un condó de paper...
paper de vidre, i vaig anar tirant amunt i avall.
Sí? Sí.
I vas anar llimant la tita.
I escolta, vaig trobar malament, vaig tenir una urgència.
No m'estranya.
No.
Bueno, però va ser una experiència, no?
Sí, ho vaig provar.
I la ratera hi vas posar formatge o directament t'hi vas enganxar el dit?
Directament al dit.
Bueno, escolteu, tanquem aquest capítol, sí, aquesta carpeta.
Reflexioneu.
És que ets morbós i fastidiós.
Perdoni.
I vostè?
Quina pregunta m'ha escrit?
No, vaig dir una cosa. Un dels temes més vistos i més buscats avui a les xarxes, el cas de Besalú, eh?
És cultura, eh?
I, perdona... Una altra curiositat.
L'altra, vinga, és que... Què?
Aquest gronxador que volíeu posar...
A casa, sí, el gronxador aquest que...
Però era per tots dos. O sigui, era una persona sola,
no,
era per dos?
No, és per un. És per un. Un s'instal·la el gronxador i l'altre engronxa l'altre.
Ah!
Sap?
Saps que això del gronxador...
I la gràcia és...
Que... A veure, com? Quina és la
gràcia? Això, gronxador? Teniu clar com va o no?
Però ens sembla que sí, no? Un queda penjat al gronxador,
sí, i l'altre que fa?
Les cames obertes, doncs l'altre doncs va...
Penjat, però com? Cap per avall?
Va engronxant.
Cap per avall?
No ho sé.
Jo no tinc molt clar, eh?
Com no, no te lo puc dir, perquè com se van sorrar sotre, no lo vam poder fer.
Sí, no ho veus clar.
No, si està al davant...
Tampoc ho he practicat.
Ara jo, has d'encaixar molt.
Jo agarré una grua serrat d'esta...
Això encara no vull tractar.
Hi havia un hotel, ho vam explicar una vegada, que una habitació incluïa un gronxador d'aquest.
Sí.
Jo aquí veig que hi ha una persona, no direm qui és, una persona de l'equip que veig que ens va enviant fotos de productes i, sí, i molts, no sé, molts missatges que veig que és un expert en la matèria, eh?
Doncs pues mira, ja em ve algú al cap. Ja em ve algú al cap.
Es pregunta per la gronxa.
Pregunta-li per la bola.
Ara vagi vostè a preguntar-li.
Que ara vindrà un expert en la matèria, com és Josep Corbella, que fa cara de dominar el gronxador.
Sí.
Versió RAC 1.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
L'aigua no cau del cel. El canvi climàtic fa que plogui menys i allarga els períodes de sequera al nostre país. L'aigua avui no podem deixar-la córrer. El Govern de Catalunya invertirà més de 2.400 milions en el Pla de Gestió de l'Aigua per construir dues dessalinitzadores noves, modernitzar els regadius i augmentar la producció amb 9 plantes de regeneració o més. L'aigua no cau del cel. Estalviar-ne és cosa de tothom. Generalitat de Catalunya.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar free in the sky? Doncs grava el simulant que estàs free in the sky i guanya un any de vols free in the sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
Viu el Sunset Shopping a la Roca Village. Aquest 29 de juny, viu una nit única a la Roca Village.
Gaudeix de descomptes encara més extraordinaris de fins al 70% sobre el preu original a marques com P de Paola, Etnia Barcelona o Clarins. I a més, música en viu, deliciosa gastronomia i l'exposició Streets of Love de TV Boy fins a 11:15 de la nit.
Aquest 29 de juny, gaudeix de la millor experiència de shopping a la Roca Village.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem. Una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Aigües de Barcelona, Centre Comercial Lilla Diagonal, Montse Interiors, Murprotec, Inverlegal Abogados i Xarxa Fort de Catalunya.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
L'estiu arriba a Rodi. Ara si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Vint minuts, arribarem a les 6 de la tarda. Fa estona que estic veient a Telecinco el programa que fa de recanvi de...
I Sálvame.
De Sálvame. I estic veient... Sí, també, que parece Dràcula. I fa estona que me l'estic mirant de reull i fa por. O sigui, només falta que es posi una capa i que surti volant perquè sembla el conde Dràcula. Bé, Josep Corbella, bona tarda.
Molt bona tarda.
Periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. I, bueno, gràcies per acollir ahir el Guillem Estadella, que estava perdut per les escales perquè no funcionava l'ascensor. Sort, i va haver de pujar, va arribar desfet, eh? Va arribar sort de l'aigua que li vàreu donar a la Vanguardia.
Jo tampoc no m'esperava trobar-lo.
No, no, és que clar, era els passadissos anaven a petar ahir a les escales, amunt, avall, gent amunt, gent avall.
A vosaltres també a la Vanguardia us va marxar la llum, o no?
No, la llum no ens va marxar dels ascensors.
Dels ascensors.
Ens va marxar l'aire condicionat dilluns. Dilluns al matí.
Però això és d'aquí o és d'ells? Saps?
O sigui, què vols dir, d'aquí o d'ells?
Bueno, això és el que passa a la casa. La casa sempre dius, això és, és nostre o és d'ells?
Es veu que per tota aquesta zona de barris va marxar
llum. Ah, és pel barri. Sí. Pel barri. Sí, sí. No, doncs és d'ells. Perquè és allò quan obres la porta, que primer se te'n va la llum a casa. Obres la porta, mires i veus l'escala apagada.
Sí, llavors truques al veí.
Que teniu llum?
Teniu llum? No. A veure, mira l'edifici del davant.
Exacte, sí. Exacte. I llavors vas encadenant i quan veus que l'edifici del davant o el de baix, al costat, sí, no té llum, sí, ja truques a l'elèctrica, a l'Endesa o qui sigui,
sí.
I aleshores ja no hi ha manera de parlar amb ells, o et diuen que ja lo sabemos, que ja estamos...
Sí, estamos trabajando
en ello.
Sempre és millor que els veïns tampoc tinguin llum.
Sí, sempre és millor, perquè si...
Perquè només... algú t'ho arregla.
Exacte, perquè si és teua, tens un problema. Jo un cop a l'escala va rebentar el torpedo, no sé si ho coneixeu.
Sí, el torpedo.
Totes les finques hi ha el torpedo, elèctric. Si rebenta el torpedo elèctric, us quedareu sense llum durant hores i hores i hores, I va rebentar el torpedo elèctric, que és a l'entrada de les finques, hi ha un torpedo que li diuen, i va fotre un pet al torpedo, que, bueno, clar, després allà ningú tenia llum a l'escala,
sí, sí, sí.
I, bueno, allò del torpedo de venir d'Endesa, allò és un lío, Exacte, va fotre un pet al torpedo, es va cremar el torpedo, i allà després ha de venir el de la...
Però hi ha perill d'incendi.
Bueno, clar, fot un pet, el torpedo es crema, el torpedo, i es queda la... Però no, ja no és ni d'ell, o sigui, ja... Entres al limbo, De venir a mirar-t'ho, i ui, això és molt complicat...
Però on paga el torpedo?
A l'entrada, totes les finques de l'entrada hi ha el torpedo. Vostè pregunti pel torpedo, però no hi posi la llum. Bueno. Això també pot passar per les onades de calor. S'escalfen les coses, les màquines van a tope. I parlant de calor, aquests dies s'està patint a diverses parts de l'Àsia, està arribant al límit de la tolerància humana. Per exemple, sense anar més lluny, la setmana passada es van registrar temperatures de 47 graus al nord de l'Índia, i això va provocar que els problemes de salut relacionats amb la calor es multipliquessin. És més, a segons quins indrets, s'ha arribat a gairebé 50 graus, cosa que ja provocaria la mort de milers de persones a la regió. Tenim la sensació, Josep, que això, ara mateix, no hi ha marxa enrere i que anem cap a cada cop més calor, més calor. No sé si això té un límit o anem a cap part del planeta, arribarà un moment que serà inevitable, com passa, per exemple, a l'estat d'Uttar Pradesh, on viuen, atenció, poca broma, 220 milions de persones, la zona més poblada del món, i, tot i que encara no hi ha xifres de morts, aquestes temperatures han arribat a 50 graus. Cosa que ja es parla que podria provocar milers i milers i milers de morts. No sé si es comença a tenir ja un gràfic o un mapa d'on la insolació comença a ser mortal.
Mira, primer deixa'm dir que si aquest any sembla que fa calor, el proper serà encara pitjor, sí, i l'altre també.
Què dius?
Perquè a tot el que és l'escalfament degut al canvi climàtic d'origen humà, s'hi afegirà, a partir d'ara, l'escalfament degut al fenomen natural del Niño, que acaba de començar. I aquests últims anys que deixem enrere han estat, dintre del cicle natural del Niño i la Niña, han estat, aquests últims 3-4 anys, anys frescos, tot i que ens ha semblat que hem passat molta calor.
Molta.
El Niño acaba de començar ara aquest final de primavera, de manera que 2024-2025 seran, amb tota probabilitat, de manera gairebé inevitable, els anys més calorosos mai registrats des de que ja es mesuren temperatures a la Terra.
Doncs excel·lent.
O sigui, anem a pitjor.
Excel·lent perspectives, m'estàs pintant.
Aleshores, cap on anem? A part d'aquest fenomen natural del Niño que ens durarà els pròxims segurament 2-3, com a molt 4 anys, on anem a més mig-llarg termini? Anem a un escalfament encara més acusat. I per què? Perquè aquest escalfament és degut a les emissions contaminants d'origen humà dels últims segles, no s'estan reduint, i fins i tot si les reduíssim de manera dràstica d'avui per demà,
tampoc,
encara continuaríem empitjorant abans de millorar, perquè l'escalfament que tenim ara no és de les emissions d'avui dia, l'escalfament que tenim ara és de les emissions del passat, i el sistema Terra té una inèrcia, de manera que abans de fer net de tots aquests gasos que hem abocat a l'atmosfera, passaran unes dècades. Per tant, anem, efectivament, a més calor els propers anys i les properes dècades.
Doncs perspectives fantàstiques. Jo, aquests dies... Digues.
No, deixa'm afegir una altra cosa. Dona. Respecte al que deies de si serà el planeta inhabitable, que no s'hi pugui viure.
Bueno, és que jo cada cop, quan vaig sentint aquest tipus de notícies sobre les temperatures cada cop més altes, me'n recordo molt del que deia, es coneix com la hipòtesi Gaia, o la teoria Gaia del Jean Lovelock, un científic que era molt polèmic i que tenia unes teories sobre el que passaria al planeta si no es retallaven els gasos contaminants. I, clar, cada cop que vaig escoltant temperatures més altes arreu del planeta, clar, ell va apuntar que arribarà un moment que hi haurà zones inhabitables al planeta, que això comportarà migracions de milers i milers de persones perquè no es pot viure en aquestes zones, i que això també reportaria greus guerres entre diferents països i nacions, perquè la gent marxaria dels seus països i aniria a d'altres indrets a viure, no? I entre les seves previsions parlava, per exemple, el 2020, que és on som ara, parlava de que el 2020 hi hauria ja uns canvis importants de temperatures, i temperatures altes a Europa, i apuntava també que cap al 2040, si no es feia res, si no revertia res, Europa acabaria sent com un desert. Jo no sé si estan molt discutides aquestes previsions i aquesta, el que s'anomena la teoria Gaia del Jean Lovelock, però un té la sensació que anem una mica cap aquí. I ara toca a tu, no? Però sí. Vull dir que... No, és que me'n recordo molt, perquè és en el seu dia se'l va criticar molt, se'l va apartar molt, no se li va fer cas de tot el que deia, perquè hi havia algunes teories una mica estranyes, però bueno... no sé, jo cada cop veig que el país, el planeta està més torrat, això és una evidència.
St. James Lovelock és una figura enorme en el món de la recerca ecològica de les últimes dècades. Però s'ha de distingir el Lovelock científic del Lovelock activista. Aquestes previsions de futur són més com una advertència, no tan fonamentada en la ciència, sinó en donar una veu d'alarma de hem d'actuar com abans millor. Els models de canvi climàtic, que s'estan perfeccionant dia rere dia a mesura que tenim més dades i més capacitat de gestionar dades, no indiquen que Europa vagi cap a situació de ser un desert. Perquè, de fet, Europa, amb les dades que tenim a dia d'avui, és una cosa bastant recent i que Lovelock no la va arribar a veure. Els models climàtics del futur d'Europa és més sequera a la península Ibèrica, però més precipitació al centre i nord d'Europa. Aleshores, pel que fa a tot el tema que deies de grans migracions i que el món sigui un lloc on no s'hi pugui viure...
Algunes parts.
Quan mirem els efectes de l'escalfament sobre les poblacions, sempre hi ha dos factors que s'han de considerar. No només un, no és només la calor, no és només el nivell d'escalfament. L'altre factor és el nivell d'adaptació. Hi ha la calor i la capacitat d'adaptar-nos. De fet, la humanitat des de fa molts anys viu de manera perfectament confortable en climes extremadament hostils, ja sigui pel fred, com a Escandinàvia a l'hivern, o la calor, com al sud d'Estats Units, o a Qatar a l'estiu. I si viu amb aire condicionat, per exemple, perquè tecnològicament hem aconseguit, d'alguna manera, sostreure'ns a les lleis de la natura, i vivim en entorns més artificials. Aleshores, la capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic dependrà molt de cada país i dependrà molt de la riquesa de cada país. I segurament els països pobres patiran molt més que els països rics. I això és el que pot portar a migracions, el que pot portar a futurs conflictes basats, que són el resultat del patiment de la gent.
Bé, canviem de qüestió. Anem amb un estudi que avui el Josep Corbella ens volia comentar. Parlem d'antropologia perquè la idea que els homes són caçadors i les dones recol·lectores, senyor Virgili, doncs es veu que no és ben bé així.
S'acaba de despertar.
Sí.
No, estava molt...
Un estudi ha tirat per terra aquest mite després d'analitzar dades dels darrers 100 anys sobre societats caçadores-recolectores de tot el món. Què revela aquest estudi? És un estudi liderat per la Universitat Seattle Pacific, als Estats Units, i la imatge que les dones no caçaven... Doncs,
és falsa.
Doncs ara li explicaré.
És completament errònia.
Veus? Ja t'ho he dit jo, tota la vida que han manat elles, i han manat tota la vida, i ara encara volen manar més.
A veure, i ara explicarem el per què, Josep.
Mira, el més important que fa aquest estudi és refutar el paradigma de l'home caçador.
Veus?
Que aquest és un paradigma que ha dominat l'antropologia i ha influït en moltes altres ciències socials, des de fa més de 50 anys, que el van inventar uns antropòlegs dels Estats Units, que van fer un simposi a Chicago a l'any 1966 amb aquest títol, L'home caçador. Després van fer un llibre, L'home caçador, i a partir del que es va dir en aquest simposi, el que es va publicar en el llibre...
Tothom s'ho creu. Tothom
va acceptar aquesta visió, segons la qual els homes de les societats caçadores-recolectores se n'anaven a caçar i les dones es quedaven amb la cura dels fills i recol·lectaven. Els homes caçaven, les dones recol·lectaven. Aquest era l'estereotip. I sobre aquest estereotip s'han fonamentat altres idees sobre la masculinitat, la feminitat, i s'han legitimat de vegades actituds i opinions que afavoreixen la desigualtat i el masclisme. Aleshores, el que han fet aquestes antropòlogues de Seattle, primer... hi ha un punt que va passar fa els últims 5 anys, és que ja han aparegut recerques arqueològiques que ja han qüestionat aquesta idea de l'home caçador, perquè el 2017 una tomba vikinga de Suècia, on hi havia uns ossos que estaven amb armes, s'havien trobat amb un conjunt d'armes, i s'havia interpretat, com que els homes són caçadors, havia de ser d'un home, es va fer una anàlisi genòmic i va resultar que era d'una dona. Dos cromosomes X.
Les dones, manaven les dones.
Més recentment, a l'any 2020...
Les dones caçaven, li està dient.
Manaven.
I més recentment, a l'any 2020, es va descobrir una tomba al Perú d'una dona, també amb armes.
Fixa't.
Aleshores, a partir d'aquí, aquestes antropòlogues de Seattle han dit anem a veure si podem comprovar si aquest paradigma, aquest estereotip de l'home caçador és cert o no és cert. Anem a buscar dades. I el que han fet és recollir totes les dades possibles de totes les societats caçadores recol·lectores del món que han pogut trobar. N'hi ha 63 amb dades documentades, detallades sobre activitats de caça, qui caça cada comunitat, què caça, com caça, i els resultats que es van publicar ahir és que a la gran majoria de societats caçadores recol·lectores, les dones cacen, i cacen animals de qualsevol mida, i cacen de vegades amb els seus fills, excepte quan són molt petits, que vol dir, per tant, que la idea que les dones s'han de quedar a casa cuidant els fills és falsa, perquè poden anar també.
Clar, caçaven elles, perquè clar, l'home... Primer l'home va anar a caçar, però clar, com no sabia cuinar... Per què caso? Ai. Saps què vull dir?
Sí.
I l'altra, com que... L'altra, la dona, com que...
I la dona ja sabia cuinar, i l'home no sabia cuinar. Com ho sap vostè?
La dona va dir... Sí.
Com d'on ho treu, això?
És la deducció.
És la deducció lògica.
Clar, la lògica de la deducció.
Ella devia pensar...
No tinc culpa jo de la lògica, eh? La lògica no l'he inventat jo, eh?
Ella devia pensar, com que tu no saps cuinar, ja ho faré tot jo.
Ves tu a caçar, que jo m'encarrego de cuinar.
No, va dir, la dona...
Quan... Estan dient que no, que la dona anava
a caçar perquè va dir, surt, perquè ja ho faré tot jo, perquè ets un inútil.
Clar.
I ell estava a casa, com un inútil, allí, panxa content, mirant la tele.
Bueno, que és una imatge que no seria, a veure, no ens sorprendria...
Mirant la tele.
Exacte,
llegint fulles.
Trossos d'inútils, mirant la tele.
L'home llegint fulles d'arbre així grosses, les llegia, mentrestant, perquè havia diaris.
I les dones fent-ho tot.
I ara tornava a caçar i cuinava.
Que llegia fulles d'arbres?
Sí, aquestes fulles grosses, que bueno, saps aquells nervis que tenen les fulles?
Sí.
Grosses?
Ah, això es pot llegir.
És un llenguatge antic.
Un moment.
Hi ha evidents que llegeixen les línies de la mà, perquè no pots llegir les línies.
Bueno, abans que marxi el Josep Corugia, deixeu-me preguntar perquè una fita que, bueno, no sé, d'aquestes que els científics es tornen bojos.
A veure.
Jo, com que no hi entenc, doncs ara li preguntaré. Que diuen que pot transformar aquestes fites que després passen els anys i dius, bueno, què ha transformat? Però bé, jo li pregunto. La comprensió de l'univers. Avui mateix s'ha anunciat la detecció per primer cop d'un soroll de vibració de les zones gravitacionals del cosmos. Aquest espasó, què vol dir?
Que estan haciendo obra en otro planeta.
Perquè és un espasó que no es pot aguantar.
El ruido de la obra de otro planeta.
Estan tots els científics.
Estan tots esbarats.
Sí. Bueno, estan... Que això ho ha patat. A veure, de què es tracta?
Mira, deixa'm que ho posi en context. Per resumir-ho, és obrir una nova finestra que fins ara estava tancada a l'observació del cosmos. Veure l'univers amb una perspectiva nova. Dit així, si no t'explico per què, sembla que demani un acte de fe. Sí que deixa'm posar un context. El context és que la nostra comprensió de l'univers actual és extremadament pobre. En sabem molt poc. L'entenem molt malament. I en sabem tan poc perquè els nostres sistemes de percepció han evolucionat per estar adaptats a la vida a la Terra. No han evolucionat per entendre l'univers. I som molt bons en captar ones electromagnètiques, que és la llum, tenim ulls, per exemple, els telescopis dels astrònoms capten radiació electromagnètica.
A mi, perdoneu, però... m'està costant molt escoltar-te
música. Para amb la musiqueta, xato.
D'espassó màxima.
Calujas, home, per favor.
És que no em puc concentrar.
Home. Prou ja, para ja la banda.
És que pobra, és que no entenc com pot desenvolupar el tema.
Home, no, és que clar, era una mica de... És que, a més, hi ha el tema, hi ha els espais, només falta que vosaltres aquí al control, a la Lujas, amb les musiquetes i les merdetes. Home, digue't quiet, nen.
Ho feia amb bona voluntat.
Sí.
Va, a veure.
Total, que nosaltres tenim un sistema...
Hem obert una porta pel coneixement.
El nostre cos està adaptat a percebre a ones electromagnètiques, que són la llum.
La llum.
La llum i tot l'espectre que va des de rajos X, rajos gamma i després els infrarrojos. Bé, però hi ha molt més que això. De fet, fa 100 anys, fa una mica més de 100 anys, Einstein va arribar a la conclusió que també devia haver un altre tipus d'ones que eren gravitacionals. Perquè, segons la seva teoria, va deduir matemàticament que tot objecte que s'accelera genera ones gravitacionals. Quan xutem una pilota, generem
ones gravitacionals.
Quan ens fotem de lloros i caiem per l'escala, generem ones gravitacionals. Però són tan febles que no es perceben.
Com si tiris una pedra a l'aigua.
Això, com que
hi hagi una aleta. Sí. Això seria això?
Amb això les genera les gravitacionals i les de l'aigua, les dues.
No, ja
vol dir la comparació.
La comparació.
És una miqueta així. La pedra que cau a l'aigua seria l'equivalent del cos que es mou i genera unes ones que es propaguen en totes direccions. Mm-hmm. Aleshores, fa 7 anys, el 2016, per primera vegada es van detectar ones gravitacionals que corresponien...
No
s'havien vist. Que corresponien a una col·lisió extremadament violenta de forats negres. Aleshores, si hi havia ones gravitacionals que confirmava la teoria d'Einstein, vol dir que n'hi deu haver moltíssimes més a l'univers de tot el que s'està movent a l'univers. Aquestes ones de tot l'univers fan com un soroll de fons. Aleshores, per poder progressar en el coneixement de les ones gravitacionals, en aquesta nova finestra a l'univers, s'han d'entendre quina és, deduir quin és el soroll de fons per poder-te fixar en el senyal que realment té sentit. És com si en aquesta finestra que hem obert hi hagués boira que no ens deixa veure amb nitidesa el paisatge. Aleshores, el que s'ha fet ara és identificar aquest soroll de fons. També t'ho pots imaginar com una conversa en un bar que hi ha molt soroll de fons i tu intentes fixar-te amb la persona amb qui parles, però hi ha el soroll de fons que no te'l deixa veure. Doncs ara s'ha detectat
el soroll
de fons de les ones gravitacionals que venen de totes les direccions de l'univers i d'aquesta manera es podrà treure i fixar-te més bé en els senyals que t'importen.